Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Com anem, oients? Ja veieu, amb aquest circuit que estem fent pels nostres intèrprets, doncs avui aquesta veu que sona. Aquesta veu que de moment no us dic qui és, però que us donaré alguna pista. Penseu que als 8 anys ja va cantar a la Ràdio Nacional i als 11 anys debutava amb un petit paper molt petitet al Teatre del Liceu, a la Bohème de Puccini, compartint escenari amb Renata Tebaldi. Escoltem-lo una mica més. De fet, l'estem sentint en el Festival de Salzburg en un enregistrament en directe al 1981. I segur que molts de vosaltres ja sabeu qui és, però acabem d'escoltar aquesta cançó de Fauré i després en parlem. Doncs sí, senyors, segur que molts de vosaltres ja ho heu dit. Es tracta d'en Josep Carreras. Doncs sí, en Josep Carreras, aquest tenor nostre que una carrera tan meteòrica va fer en el seu moment. Com us deia, amb 11 anys, ja va fer aquell petitet paper a la Bohème al costat d'un dels seus ídols, que era Renata Tebaldi. Josep Carreras va néixer el 1946 i es formarà a la seva pròpia ciutat natal, a Barcelona, en el Conservatori del Liceu. I, de fet, el seu debut professional, realment com a tenor, no com a un nen prodigi, que era el que era, va ser el 1970, que va fer un paper en el Liceu i va cridar l'atenció de gens menys que de Montserrat Caballé. Montserrat Caballé el va sentir i va dir que aquella veu valia molt la pena. I, de fet, l'invitarà a cantar el paper protagonista de Lucrezia Borgia, imagineu-vos, a finals del 1970. Havia debutat el 1970 i a finals del 1970 ja s'emporta un paper protagonista acompanyat de Montserrat Caballé al Teatre del Liceu. I l'any 1971 cantarà també amb Caballé la Maria Estuarda a Londres. Si us hi fixeu, amb res, amb un any i poc, Carreras ja esdevé, com aquell que diu, un cantant internacional de la mà de la seva amiga i de la seva mentora, que va ser Montserrat Caballé. Però és que el 1972, perquè us fixeu com de meteòrica va ser la seva carrera, va debutar als Estats Units amb el paper protagonista de la Madame Butterfly, és a dir, de Pinkerton. Però possiblement una de les coses que va marcar més a Josep Carreras, de totes les que va viure, que en van ser moltes, perquè ja que t'agafi de mentora Montserrat Caballé ja és molt, doncs encara va tenir la sort i l'encert, per dir-ho d'alguna manera, que l'any 1978 va col·laborar amb Karajan al Festival de Salzburg. I amb aquest director hi va treballar durant una dècada sencera. De fet, podem dir que Carreras era el tenor preferit de Karajan. I justament, com que va ser el tenor preferit de Karajan, amb Karajan va enregistrar moltes obres a banda de fer grans concerts. I avui el que us proposo és perquè veiem quina simbiosi, quina bona entesa tenien entre Karajan i Carreras, doncs d'escoltar un fragment d'una òpera enregistrada entre Karajan i Carreras, que va ser La Tosca. Us proposo d'escoltar la Recondita Harmonia, aquesta ària del primer acte del tenor, molt i molt famosa, com vosaltres sabeu. Us dic el text, us el tradueixo al català, perquè el pugueu seguir ben bé. Diu: amagada harmonia de belleses diverses, és bruna flòria la meva amant, i tu, bellesa desconeguda, coronada amb cabells daurats, tens els ulls blaus, tosca els té negres. L'art, però, en el seu misteri, fon les dues belleses i les confon. Però mentre pinto aquest retrat, el meu únic pensament ets tu, tosca, ets tu. Aquest fragment, aquesta ària, es dona justament en el moment en què el protagonista està mirant un retrat de la seva estimada i el compara amb el retrat que ella està pintant. És un fraseig impecable el que fa Carreras en aquest fragment, i acompanyat d'una orquestra dirigida per un Karajan que esdevé fresca i que recorda el to d'una cançó napolitana. Ja heu sentit quina veu tenia Carreras en aquells moments, eh? Una veu que feia uns aguts impossibles, un fraseig claríssim, una veu carnosa però a la vegada transparent, magnífic Carreras en aquell moment. Bé, en Carreras tot han estat moments realment intensos en aquesta carrera meteòrica, com us deia, que s'inicia l'any 1970. El mateix 1978, aquell any en què ell havia conegut a Herbert von Karajan, el mateix 1978, repeteixo, intervindrà al Lincoln Center de Nova York en un gran homenatge que se li feia a un compositor tan nostrat com era Frederic Mompou. Allà Carreras interpretarà unes cançons de Mompou acompanyat d'Alicia de la Rocha al piano i també va intervenir el mateix Frederic Mompou en aquest gran concert. I és que molts cops a Carreras el situem sempre com a un gran cantant d'òpera, però Carreras també va cantar cançó i va tenir una especial predilecció per la cançó espanyola. Justament el que us proposo ara és escoltar un parell de cançons. Una de Frederic Mompou, la famosa Jo et presentia com la mar que forma part del seu Combat del somni. I l'altra, la que sentirem a continuació, serà una jota de Manuel de Falla. I és interessant escoltar-lo en aquest disc també molt mític que va fer acompanyat de Martin Katz al piano. I és que Carreras, repeteixo, va tenir una predilecció durant tota la seva vida artística a mantenir viu aquest repertori de la cançó i especialment de la cançó espanyola.
Jo et presentia com la mar i com el vent immenso lliure alta damunt de tot atzar i tot destí. I en el meu viure com el respir i ara que tinc veig com el somni et limitava. Tu no ets un nom ni un gest. No vinc a tu com a la imatge blava d'un somni humà. Ets la mar que és presonera dins de platges. Tu no ets el vent pres a l'espai. Tu no tens límits ni encor, molts per dir-te ni paisatges per ser el teu món. respiro de ti. Ya me despido de ti, de tu casa y tu ventana, y aunque no quiera tu madre, adiós, niña, hasta
Magnífica interpretació de Carreras d'aquesta peça de Falla i de la peça abans de Frederic Mompou. En aquesta, diguem-ne, introducció a la biografia de Carreras que estem fent, podem dir que una de les seves altres fites va ser la col·laboració amb Leonard Bernstein el 1984. Bernstein, que ja sabeu que era un dels grans directors d'orquestra i un molt bon compositor, doncs volia enregistrar dirigit per ell mateix una versió, diguem-ne, definitiva del West Side Story. I va trucar, perquè ens entenguem, a les portes de Kirite Kanawa perquè fes el paper de noia protagonista i a les portes de Carreras perquè fes el paper de noi protagonista. Aquest enregistrament es va portar a terme. Hi ha un document gràfic molt interessant que és un vídeo que es va fer sobre l'enregistrament en el qual es pot veure a Bernstein donant les indicacions als cantants, al cor, a l'orquestra. Un vídeo que us recomano moltíssim. Doncs, òbviament, si estem fent un recorregut per la biografia i pels grans enregistraments que va fer Carreras, doncs havíem de posar un fragment d'aquest West Side Story. I, com no, quin és el fragment més conegut del protagonista del West Side Story? Doncs aquella romança que li canta a la seva estimada, aquella romança que es diu Maria. Doncs escoltem aquest Maria amb Josep Carreras i el gran Leonard Bernstein, director i compositor de l'obra a la batuta.
The most beautiful sound I ever heard, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same. Oh,
Heu recordat aquest fragment, eh? Heu recordat el fragment de la pel·lícula, segur que sí. Però amb una veu molt diferent, una veu lírica, una veu impostada, com era la de Josep Carreras. Com tots sabeu, el 1987 se li diagnosticarà una leucèmia que pintava molt i molt i molt malament. De totes maneres, se'n van sortir i a partir d'aquest moment va fundar la seva fundació, Josep Carreras, per a la lluita contra la leucèmia. El 1990, ja des d'un punt de vista una altra vegada artístic, que és el que repassem, s'iniciarà aquella col·laboració famosa amb Pavarotti i amb Plácido Domingo, amb aquell nom dels tres tenors, que es van dedicar a donar gires per tot el món i bàsicament es van dedicar a popularitzar l'òpera entre un públic molt més ampli. Iniciativa que a vegades va tenir les seves crítiques, però que és innegable que va afavorir l'aproximació d'un ampli públic a un gènere, que és el de l'òpera, que tots sabem que és bastant més restrictiu en quant a públic. Bé, però m'agradarà acabar una mica com he començat. He començat dient doncs, que Carreras va tenir un moment molt important a la seva vida que el va marcar molt i va ser la seva coneixença amb Karajan. De fet, sembla ser que quan se'n van sortir de la leucèmia, una de les primeres persones que el van a veure va ser Karajan. I Karajan, pocs mesos abans de morir, el mateix Karajan, en una entrevista que se li va fer, va dir: si jo tingués una parella aquí, us posaria el vídeo del Requiem de Verdi. Caruso el cantaria millor que Carreras? Ho dubto. Això és el que va dir Karajan. Per tant, es veu clarament com Karajan tenia una gran predilecció per aquest tenor tan nostrat. I per tant, el que faré serà, doncs, acabar amb un fragment, una altra vegada, dirigit per Karajan, el fragment més famós, possiblement, de la Tosca, que és allò que la gent, de manera popular, diem l'adeu a la vida, a El luce van le stelle, el moment en què el protagonista està a punt de ser afusellat. Karajan aguanta l'orquestra i aguanta la veu de Carreras, la conté fins un moment màgic, que és el moment en què el deixa esclatar amb tota la seva força. I aquesta unitat entre orquestra i cantant es fa ben palès en aquest El luce van le stelle, per mi un dels millors El luce van le stelle que mai s'han enregistrat. Doncs amb aquesta magnífica veu de Carreras i amb aquesta magnífica batuta de Karajan, us deixo fins la propera setmana.